Proposta d'acord que presenta el grup municipal de Ciutadans Sitges relativa al suport i l'elaboració d'un pla d'ajuts específic al sector de l'oci nocturn a Sitges. Per presentar aquesta proposta, té la paraula el senyor Manuel Rodríguez. Endavant.
Sí, gracias, señora alcaldesa. Bien, por todos es conocida que la situación de gravedad que están sufriendo numerosos sectores en Sitges a causa de la crisis del COVID-19 y las medidas establecidas para controlar esta pandemia son muy, muy claras. En estos sectores se encuentra de forma especialmente damnificada los locales de ocio nocturno, las empresas relacionadas con el sector y evidentemente que la actividad a fecha de hoy sigue paralizada después de dos estados de alarma y de muchísimos meses sin actividad. La situación actual ha hecho que alrededor del 60% de las empresas de ocio nocturno de toda España hayan sido abocadas a la quiebra al no poder abrir sus locales desde el pasado mes de marzo y que si los que lo han podido abrir lo hayan realizado en unas condiciones muy malas y con limitaciones en el aforamiento. Recientemente incluso se han hecho pruebas con PCRs para valorar si era posible poder abrir los locales de manera habitual, una cosa muy, muy complicada. Este tipo de ocio supone una parte muy importante de la economía nacional, representar un 1,8% del PIB, con un total de 25.000 empresas que generan cerca de 300.000 puestos de trabajo que vienen de este sector estratégico para el turismo del país y que se pretende cerrar sin dar explicaciones a los empresarios, sin planificar el futuro y sin haber acordado absolutamente nada con las administraciones y dejando a muchas personas en el paro, poniendo en riesgo el patrimonio, las empresas, los trabajadores y las familias. Dando respuesta a la situación excepcional provocada por la pandemia de la COVID-19, y siguiendo las recomendaciones del Procicat, la Generalitat de Cataluña ha promovido medidas y resoluciones como el cierre de los locales de ocio nocturno y por ello el sector del ocio nocturno se vio obligado a llevar ante la justicia el cierre de locales ordenado por la Generalitat, donde se habían pedido medidas cautelares urgentes necesarias para tanto los locales de ocio nocturno como para las actividades de restauración y musicales. Debo recordar que el TSJ, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, recientemente ha levantado esas medidas cautelerísimas y ha dado la razón concretamente a los hosteleros y en muchos casos han podido reabrir, ¿no? En la actualidad, tal y como se están desarrollando los hechos, vemos que las medidas tomadas en cuanto a las empresas de ocio nocturno son claramente insuficientes para paliar la situación y por el momento desde el Gobierno central no se ha previsto ningún tipo de medidas de apoyo que facilite la salida de la crisis de los empresarios en el sector, ¿no? Sitges, como municipio cuyo principal motor económico es el ocio y el turismo, requiere medidas de impulso y reactivación tras el cierre productivo sufrido en los últimos meses, que ha provocado el cierre de numerosos locales y la situación límite en que se encuentran muchos de ellos, ¿no? Por esa razón, desde ese grupo proponemos los siguientes acuerdos. En primer lugar, instar al Gobierno de España, concretamente al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, a la elaboración de un plan de apoyo para el sector de la hostelería, del ocio nocturno, la restauración y los locales musicales, que entre otras medidas contemple la extensión del aplazamiento de los tributos y de la seguridad social y de las moratorias sobre los préstamos personales, la recuperación de la prestación extraordinaria por cese de actividad para los autónomos que tengan que cerrar su negocio o vean desplomarse sus ingresos por las restricciones que sean decretadas por las autoridades sanitarias y la ampliación de las ayudas extraordinarias para los ERTES, hasta el momento en que se pueda recuperar la situación previa al impacto de la crisis del COVID-19. En segundo lugar, instar al Gobierno de la Generalitat de Cataluña a realizar y presentar a la máxima brevedad posible un plan de rescate económico con ayudas específicas para el sector del ocio nocturno, la restauración y locales musicales, discotecas, bares de copas, salas de baile, para evitar que estas empresas desaparezcan y los puestos de trabajo y que puedan hacer frente a esta grave crisis económica. Es imprescindible que la Generalitat establezca una previsión en fechas para la reapertura escalonada del sector y las medidas sanitarias para cada fase. El Procicat debe elaborar con urgencia un plan sectorial del ocio nocturno que permita la reapertura del sector con garantías y seguridad. En tercer lugar, instar al Gobierno del Ayuntamiento de Sitges a modificar la correspondiente normativa municipal para permitir la concesión de licencias extraordinarias y temporales como bar y o cafetería a los locales de ocio nocturno, restauración y locales musicales con el fin de que estos empresarios puedan desarrollar su actividad en circunstancias excepcionales al amparo de una doble licencia y que las mismas puedan ser concedidas de una forma ágil, minimizando los procesos administrativos y contribuyendo al mantenimiento de la actividad económica y del empleo del sector. En cuarto lugar, instar al Gobierno de Sitges a conceder a sí mismo, como resultado de la autorización de las licencias, en el punto anterior, los correspondientes permisos de uso del espacio público para la colocación de terrazas por parte de los establecimientos interesados, bonificando las tasas correspondientes. En quinto lugar, instar al Gobierno del Ayuntamiento de Sitges a bonificar el 100% de la tasa de residuos del 2021 al sector del ocio nocturno y bares musicales, sexto lugar, instar al Gobierno del Ayuntamiento de Sitges a aportar test a los locales para que cubran necesidades en el caso de que la Generalitat de la Cataluña, a través del Procicat o desde las administraciones públicas competentes, obligue a los locales de ocio nocturno y bares musicales a la realización de pruebas de diagnóstico rápido COVID-19 a los clientes y personal para ejercer su actividad. En séptimo lugar, instar al Gobierno del Ayuntamiento de Sitges a realizar la coordinación con el gremio hostelería y asociaciones de comerciantes a una compra masiva de test de diagnóstico rápido, test de antígenos, para cubrir las posibles necesidades en el reinicio de su actividad. En octavo lugar, instar al Gobierno del Ayuntamiento de Sitges a encargar y ejecutar de manera inmediata las tareas y trabajos necesarios que aporten la arena perdida a los últimos temporales de las playas de Sitges. Y en noveno lugar, informar de estos acuerdos al Gobierno de la Generalitat de Cataluña, al Gobierno de España, a las Cortes Generales, a la Federació Catalana de Locals d'Oci Nocturn, FECALON, a la Federació Catalana d'Associacions de Restauració i Musicals, FECASARM, i al Gremi d'Hostaleria i Restauració de Sitges, y se dé cuenta a esta corporación de las medidas que se adopten a tenor de los mismos, haciendo difusión de la presente propuesta de acuerdo a través de los medios de comunicación y redes de titularidad municipal. Muchas gracias.
Moltes gràcies. Paraules, primer donem paraules, a veure, perquè tinc aquí anotat, penso que només ha demanat paraules, la Carme Gasulla també. Senyora Gasulla, endavant, 3 minuts.
Moltes gràcies, alcaldessa. Nosaltres pensem que estem davant d'una proposta d'acord que en molts aspectes estem molt d'acord i creiem molt interessants perquè compartim, com no pot ser d'una altra manera, que el sector de l'oci nocturn se l'ha de donar un cop de mà, jo diria que més d'un cop de mà, perquè està en una situació crítica i cal acompanyar-lo i ajudar-lo, en realitat com a molts altres sectors econòmics. No? Però també veiem en aquesta proposta d'acord, sobretot en la part de resolutiva, que es barregen elements que no acabem d'entendre massa bé. No? I, per exemple, no entenem el punt 8, no? És a dir, no podem entendre que s'hagi de demanar que s'aporti sorra a les platges. És a dir, no sé què té a veure en aquesta proposta. Jo no dic que vostès estiguin d'acord o no amb això, no? Però creiem que és com una mena de aprovecho que el Pisuerga passa per Valladolid i ho demano. És a dir, jo crec que a més avui es presenta precisament una proposta d'acord per part de Junts per Sitges que va en aquesta línia. També ens agradaria també que aquesta taxa de residus que vostès proposen eliminar es faci de manera universal, no només amb l'oci nocturn. I nosaltres, per exemple, al punt 8 demanaríem que el traguessin, perquè creiem que no va implícitament relacionat amb l'oci nocturn, a més en el nostre parell, evidentment, perquè no compartim la proposta. També hi ha incoherències en el punt 6è. No? Per què ha d'assumir l'Ajuntament una acció que ve precisament de la Generalitat, que haurà d'aplicar la Generalitat, com està fent, per exemple, en l'àmbit de l'ensenyament? Per què l'ha d'assumir l'Ajuntament? És a dir, per què s'han d'aportar els tests de Covid des de l'Ajuntament? És que estem una altra vegada posant el carro davant dels cavalls. L'Ajuntament no li pertoca fer aquest test. Una altra cosa és que pugui, d'alguna manera, donar cobertura si és necessari, però que li toca fer aquesta aportació és la Generalitat. Això està passant en el sector de la sanitat, està passant en el sector de les residències i en el sector de l'ensenyament. Per tant, qui proposa que apliqui. I aquí sí que penso que ja està bé de demanar als ajuntaments competències i accions que no els hi pertoquen i que hem de pagar doncs, als ciutadans per partida doble, no? Via recursos municipals, via recursos supramunicipals. En qualsevol cas, si nosaltres treuen aquest punt, el número 8, doncs ens replantejaríem el nostre vot. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, senyora Gasulla. Hi ha la senyora Gallardo, no sé si algú més ha demanat paraula. Entremig, no? Doncs senyora Gallardo, endavant. Té 3 minuts.
Gràcies, senyora alcaldessa. Bé, doncs nosaltres des de Junts per Sitges anunciem que votarem a favor d'aquesta proposta d'acord vinculada en concret en aquesta proposta a l'oci nocturn. Vostè sap, senyora alcaldessa, i la resta dels companys de govern, que nosaltres des de Junts per Sitges portem molts i molts mesos. De fet, malauradament, d'aquí a poc es complirà un any d'aquesta situació terrible que ens està tocant viure. I creiem que bé, que és una proposta d'acord que malauradament ve molt a tomb, perquè tot el teixit productiu, com també ens han sentit dir en més d'una ocasió, està patint especialment a Sitges. La nostra situació, malauradament, com a municipi està per damunt de la mitja en quant a les dades negatives, és a dir, estem per damunt de la mitja catalana en quant a atur, en quant a establiments tancats i en quant a tots aquells indicadors que són negatius i que han de posar una llum d'alarma al que ens està passant. Una mica, diguéssim, que tot això rebla en el relat d'altres intervencions que hem fet avui com a grup municipal durant el ple, vinculat a la nostra desaprovació al pressupost municipal i, per tant, bé, entenem que tot allò que es pugui fer per acompanyar el nostre teixit productiu ho farem. I, a més, en el cas de l'oci nocturn, creiem que ja prèviament a l'arribada de la Covid-19 doncs, teníem un problema i tenim un problema com a model de municipi que avui no és moment de debatre, però sí que vull aprofitar per dir que Sitges és també oci nocturn i que és un dels fets que ens ha caracteritzat i que no cal demonitzar com també moltes vegades s'ha fet. Per tant, la nostra voluntat és poder acompanyar també un model d'oci nocturn de qualitat i ara, més que mai, doncs, acompanyar-los perquè aquesta activitat es pugui recuperar el més aviat possible. És cert que aquesta proposta d'acord fa referència a totes les administracions i crec que efectivament ens ha d'interpel·lar tots, és igual que sigui el Govern de l'Estat, que la Generalitat de Catalunya, com l'Ajuntament de Sitges. I si em permeten, si en algun cas, en aquesta ocasió, l'Ajuntament de Sitges ha de fer funcions de suplència a recursos que hauria d'assumir una altra administració, doncs que els faci. Vostès han exposat avui en l'aprovació definitiva del pressupost la bona salut de les finances municipals i els diners que tindrem, se suposa, d'aquí a no gaire temps per fer d'altres coses, que serveixin, doncs, manifestem un cop més, aquests diners per acompanyar les persones, per acompanyar les famílies, per acompanyar els autònoms, els empresaris i els treballadors. I està clar que l'oci nocturn en representen un bon gruix en aquest municipi. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, senyora Gallardo. Per part del govern parlaran el regidor Guillem Escolà, el regidor Terrado i la regidora Elisabet Pérez. Ho dic perquè ens competeix a diferents. Vull dir que estic absolutament d'acord en el que ha dit la regidora Carme Gasulla, perquè nosaltres, com a govern, ens ha passat el mateix que allà. És a dir, aquesta és una moció que evidentment tots defensem l'oci nocturn perquè és un sector econòmic més important. Penso que nosaltres durant aquest estiu hem fet uns esforços ingents, no només de paraula, sinó que molts de nosaltres, des del regidor de Turisme o el regidor de Promoció Econòmica o jo mateixa, hem estat personalment molt al costat d'aquest sector. Per tant, hi ha molts punts que evidentment votaríem que sí i que de fet ho estem fent, però per exemple el punt del test d'antígens, la regidora Elisabet Pérez ho explicarà què suposa. Per tant, com bé sap el senyor Rodríguez, perquè ho ha demanat moltes vegades, si amb els plens les mocions es podrien votar separadament els acords, el ROM no ens ho permet, per tant, ens obliga a votar que no, tot i que per això donarem les explicacions oportunes. Passo la paraula, si us plau, cada regidor que digui a quin punt s'està referint, perquè és per desgranar els punts. Senyor Guillem Escolà, endavant.
Gràcies, senyora alcaldessa. Començaré jo en referència al punt d'acord número 3, indicant que ja a finals d'estiu del passat any, del 2020, es va estar treballant a l'estar tancats ja per decret de la Generalitat les activitats de bars musicals, bueno, l'oci nocturn, però les activitats de bars musicals i discoteques. I es va treballar amb aquests bars musicals perquè poguessin obrir com a bars. En aquest sentit, ja a inicis de setembre, es va establir des de l'Ajuntament que en funció de l'article 128 del reglament que regula la modificació de les activitats que es duen a terme en un establiment i el fet que la diferència entre un bar musical i un bar no és necessària fer cap modificació de l'establiment, que aquells establiments de bars musicals amb una comunicació de que volen incorporar l'activitat de bar ho podien fer-la i deixar de fer-la quan volguessin, establint-se que s'havia de presentar una memòria explicant com ho farien les taules a l'aforament i un document tècnic conforme havien limitat els aparells musicals. Per tant, no calia una nova llicència ni calia modificar l'establiment. I com dic, ja va ser vigent des de principis de setembre del 2020 i comunicat en el sector i gràcies a això diversos locals de bars musicals varen poder començar a realitzar l'activitat de bar i treballar i obrir els seus locals sense cap cost per aquest canvi. També afegir que amb el darrer ple del mes de gener ja es va aprovar la suspensió de la taxa d'activitats durant aquest 2021, que facilita, si es vol tenir doble activitat, podent-la demanar sense cap cost, sempre amb la corrent revisió i aprovació per part de l'àrea d'activitats. Per tant, el que es demana amb aquest punt d'acord ja està vigent aquí a Sitges de fa un temps. I també referim al punt vuitè, que era, en certa manera, la senyora Gaisú ja ho ha comentat, vull dir, no acaba d'entendre que s'estigui parlant i ja amb el títol posi que és un pla d'ajudes específic als sectors de l'oci nocturno i estigui parlant del tema de les platges, que és un tema més general propi del municipi. També indica que quan es demana actuar de forma immediata dels treballs d'aportació de sorra, siguin els que siguin, actualment fins a finals de maig sempre estem en època de temporals i, per tant, no es pot actuar i fer moviments ni aportacions de sorra perquè podria fer-se una feina per res, perquè pot venir un temporal i que s'ho en digui. Per tant, normalment aquestes feines, fer-les durant aquests períodes a mes a març o abril, no serveix. Tot i així, sí que indica que s'està treballant actualment per garantir que la temporada d'estiu del 2021 les platges de Sitges estiguin preparades i amb sorra per poder-les gaudir.
Gràcies. Senyor Terrado, pel punt quart, que refereix al tema de les terrasses.
Sí, a veure, el govern de Sitges, durant el mes de maig de l'any passat, amb l'objecte de facilitar la implementació de les mesures previstes durant la desescalada, va aprovar un decret amb el qual es van establir una sèrie de condicions especials per a la reobertura i instal·lació de les terrasses dins del municipi, flexibilitzant expressament i suspenent de forma parcial i temporal l'aplicació d'alguns dels preceptes de l'ordenança reguladora de terrasses en l'àmbit del casc antic. Aquestes mesures van permetre una tramitació molt més àgil de l'autorització municipal i la supressió genèrica d'algunes limitacions d'ocupació del domini públic, facilitant la conjunció dels interessos privats amb l'ús dels espais públics. Actualment, el govern, amb la voluntat de continuar facilitant el funcionament i la recuperació econòmica del municipi, i en concret dels establiments de restauració, està redactant una pròrroga de les mesures ja adoptades per aquest any, amb l'objecte de flexibilitzar la tramitació i implantació de les terrasses durant aquest exercici. D'altra banda, les taxes per l'ocupació del domini públic són les que s'acaben d'aprovar a les ordenances fiscals. Segons l'article 9 de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, no són possibles les bonificacions de les taxes locals. Cap llei ens dona cobertura per a bonificar aquest tribut. Malgrat tot, he de dir que els serveis tècnics responsables d'aquesta matèria ja han aplicat a l'exercici 2020 i, òbviament, també ho faran durant aquest exercici 2021, els principis essencials de justícia tributària i de capacitat econòmica en la liquidació de les corresponents taxes, les quals, com hem dit abans, encara no han estat liquidades. Moltes gràcies.
Gràcies. I senyora Elisabet Pérez, pels punts, crec que són 6 i 7.
Sí, senyora alcaldessa, moltes gràcies. Efectivament, em referiria als punts 6è i 7è. El compromís que ens demana aquesta moció, que és la compra de tests per detectar la Covid sense més concreció, és un xec en blanc que ara mateix no podem assumir. Els compromisos, i més en una administració pública, han de ser concrets i tenir un principi i un final, han d'estar acotats. Hem fet ja diverses actuacions referents a la realització de tests. Hem fet tests a les persones que van fer els vídeos de la nit de Premis Sitges, a les persones de la comitiva reial, als educadors de les llars d'infants, als de l'Escola de Música, en dues ocasions. Prèvia a les eleccions i posterior a les eleccions, que incluïa tot l'equip de seguretat i els membres de les meses. Però insisteixo, aquestes van ser actuacions puntuals, acotades i molt controlat el número de persones a qui els hi feien. Per tant, la despesa la teníem molt clara quina havia de ser. Però un xec en blanc no el podem signar per responsabilitat en la gestió econòmica. Molt d'acord amb les afirmacions de la senyora Gasulla sobre les competències municipals. Malgrat tot, no tanquem en cap moment la porta al diàleg, però sí que hem de saber les regles del joc, hem de veure com es regula l'obertura dels establiments i fer-ne una valoració en criteris d'equilibri econòmic. Moltes gràcies.
Moltes gràcies. Tornem la paraula al senyor Rodríguez i després hi ha un segon torn de paraules a tothom. Endavant, senyor Rodríguez.
Sí, gràcies, senyora alcaldessa. Bé, per parts, perquè he vist que la proposta, evidentment, cadascú s'ha preparat un punt. D'una banda, els que concretament el punt 8, el tema de l'aportació de sorra, com que tenim ara després la moció de Junts per Sitges, a la qual el meu grup està totalment d'acord, nosaltres no tenim cap inconvenient en retirar aquest punt de l'ordre del dia, és a dir, l'acord número 8, el 8è, i evidentment ja ho plantejarem després a la següent moció, no? Respecte a tot el que m'estan dient tots vostès, jo crec que és molt important explicar l'oci nocturn que vostès no han aixecat el telèfon i ens han trucat per dir-nos escolta, canvieu això, o escolta, treu això de la moció però posa això. Això no ho han fet vostès. Vostès s'han esperat aquest ple per començar a dir no, mira, això, 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 això. Saben què passa? El de sempre. És a dir, és molt fàcil anar al punt concret i dir no, és que això és competència de Generalitat i això ho ha de fer l'altre, no. Mirin, és que el problema és que el test d'antígens val cadascun 4 euros. Si, per exemple, en una nit entren 400 persones en un local, estaríem parlant de 1.500 euros en test que s'hauria de despesa només en test d'antígens. Això és una barbaritat. El tema que proposem aquí és que l'Ajuntament es coordini també amb la Generalitat en compres massives d'antígens per intentar rebaixar aquest preu i que, evidentment, es pugui desenvolupar l'activitat en total normalitat. Només demanem això, és a dir, una certa coordinació, no? En relació, evidentment, al punt 6è no el retirarem, creiem que la resta de la proposta està molt ben plantejada. Respecte al senyor Escolà, home, a veure, és que el que volem, el doble de la qüestió de la llicència, vostè, no, és que té empara en el 128, això qui li ha dit? El tècnic, ara? Perquè el problema és que les persones que estan desenvolupant aquesta doble llicència moltes vegades reben la visita de la policia local per veure totes les comprovacions. O això no és conscient, vostè? Això no, no? No, home, jo crec que com a mínim que hem de donar seguretat jurídica per part de l'Ajuntament i que l'Ajuntament sigui una mica valent i es comprometi a l'hora d'ajudar el sector de l'oci nocturn, no? D'altra banda, és que jo també demanaria saber quants han demanat aquesta doble llicència en relació al xec en blanc. Home, a veure, estem parlant de prendre mesures serioses. Jo crec que aquesta moció el que té és vocació de transversalitat, d'ajudar a un sector que ho està passant, francament, o sigui, molt malament, que està patint, que estan tancant les persianes, que no poden exercir la seva activitat, persones que estan a l'atur. Estem parlant de tot l'Estat, més de 25.000 empreses que es dediquen a aquest sector. Mirar una altra banda i dir, no, és que la meva proposta o el meu projecte de poble no té en consideració l'oci nocturn. Doncs diguin, expliquin el seu projecte de municipi. Jo crec que l'oci nocturn és una part essencial també de la vila. Creiem que s'ha de defensar aquest sector. El problema és que trobem que moltes vegades amb paraules molt buides, no? Es criminalitza moltes vegades el sector de l'oci nocturn, no? Realment és un dels sectors, no només aquest, però molts, no? Però concretament aquest ha patit moltíssim durant tota la pandèmia, continua patint. Això sí, continuen pagant totes les taxes, tots els impostos, els lloguers, etc. No? I per tant, nosaltres el que demanàvem era una proposta d'acord que estava oberta a tots els grups i vostès s'han esperat fins l'últim moment per intentar doncs, tombar-la. No? Doncs, evidentment, nosaltres continuarem amb aquesta proposta d'acord, tant si ens voten que sí com si ens voten que no. En tot cas, vull agrair també el suport per part de la senyora Gallardo, per part de Junts per Sitges, i a la resta de grups, doncs bé, ja hi explicaran a la resta, a les persones que estan vivint aquesta situació. Res més, gràcies.
Moltes gràcies. Ha demanat paraula la senyora Gallardo, no sé si... també la senyora Gasulla, perdó. Senyora Gasulla, endavant, tenen un minut.
No sé si se m'escolta correctament, també començo a tenir problemes de connexió. El teu sembla que ens està afectant a tots des de fa temps, també que consti. Bé, sí, la proposta retira el punt referent a la sorra, el nostre vot serà positiu, esperant que la Generalitat compleixi el que aplica. És a dir, esperant que la Generalitat compleixi el que aplica. És a dir, que sigui competència de la Generalitat i que ho tiri endavant, esperant això, amb tots els dubtes. Però pensem que una cosa que es proposa des d'una entitat, perdó, des d'una administració supramunicipal, està clar que l'ha d'executar, que no hi ha més. I en qualsevol cas, tots els arguments que han donat en relació, sobretot la senyora Pérez, Bé, jo crec que sempre estem atents de donar un cop de mà, però com a part de la proposta teníem molts dubtes. El que passa que penso que hi ha coses de la proposta d'acord que són prou interessants i que cal tirar-les endavant, almenys és el nostre posicionament. Per tant, si vostès retiren aquest punt en relació a la platja, nosaltres votarem afirmativament.
Moltes gràcies, senyora Gasulla. Senyora Gallardo, endavant.
Gràcies, senyora alcaldessa. Bé, nosaltres jo crec que hem de fer una afirmació molt clara i més encara després d'haver escoltat els membres del govern competents i en cadascuna de les àrees que contemplen els acords d'aquesta proposta, no? Senyora alcaldessa, l'oci nocturn s'ha sentit del tot abandonat a Sitges. Vostè ha dit que els ha acompanyat des del principi d'aquesta crisi, des del principi d'aquesta pandèmia, i diu que no de paraula. Jo els hi demano, només els hi demano una cosa, que facin vostès un exercici d'abstraure les informacions tècniques que els hi passin als equips i que intentin fer una mica de pedagogia i d'explicar exactament com s'ha concretat tot això, perquè fins i tot jo en algun moment m'he perdut en alguna de les explicacions que han donat quan han parlat de flexibilització, de doble permisos, d'articles, de taxes i de no sé quantes coses més. A quants establiments ha afectat tot això que ha explicat el senyor Escolà i tot això que ha explicat el senyor Terrado? És a dir, quants establiments s'han beneficiat d'aquestes accions? És molt simple, és a dir, no estem en un moment d'expressar voluntats i bones intencions, i el que seria desitjable per part de les 21 i els 21 regidors que estem en aquest plenari és que avui fóssim capaços d'adoptar tots plegats acords, com hem estat capaços amb d'altres coses que eren més gentils. És a dir, posem-nos-hi tots de veritat. Jo, senyora Pérez, crec que vostè té raó i està molt bé que siguem prudents i que l'administració ha de tenir actuacions finites i concretades i ajustades i pressupostades. Clar que sí. Vostè ha posat un seguit d'exemples que no sé jo si es poden traslladar a l'oci nocturn. Però si venem una miqueta més enllà, i el que diem sempre, jo ja sé que soc molt pesada en això, observem el que estan fent d'altres municipis del nostre país, altres ciutats referents en esdeveniment i en turisme, doncs potser podríem encetar aquest camí. Ara se m'acudeix el que està intentant fer Girona per recuperar esdeveniments, no? Per què no anem per aquí? És a dir, ja sabem que tot és complicat i que ho hem d'acotar, però fem-ho. Quan presentem des de l'oposició una proposta d'acord i quan mostrem la nostra preocupació pel que està passant al municipi, no ho presentem per qüestionar per sistema la seva acció de govern. El que volem és que hi hagi solucions, i si el que proposem ha de servir de solució, doncs posem-nos-hi, no es posin permanentment a la defensiva, posem-nos tots junts a treballar. L'oci nocturn té un greu problema en aquest poble i vostès, almenys aquesta és la sensació que ens traslladen ells directament a nosaltres, no ho estan solucionant. I si tenen un doble discurs amb el govern i l'oposició, serà un altre problema. Però ells no se senten atesos. Gràcies.
Gràcies, senyora Gallardo. Intentaré tancar jo perquè és que si no donem masses paraules. Com a govern, ha fet una al·lusió. Digui, senyora Pérez. Molt, molt ràpidament.
Sí, perdó, alcaldessa. És que nosaltres estem pagant, en el millor dels casos, uns 26 euros per test. Vull dir que és una diferència substancial, que crec que és una informació que és important que estigui a l'abast de la gent. I respecte d'actuacions capdavanteres i tal, vull que sàpiguen que portem temps intentant parlar amb el senyor Oriol Mitjà. No vull donar més dades perquè, a més, amb el referent de l'oci nocturn ja li he explicat i seguirem treballant en aquest sentit. Vull dir que no ens estarem de fer coses, el que passa que s'han de considerar molts factors.
Gràcies, senyora Pérez. Precisament volia dir això de dir aquí tranquil·lament que un test val 4 euros, doncs no, això s'ha de demostrar i s'ha d'explicar. Nosaltres sí que hem fet test d'antígens a moltíssima gent i sabem el que ens ha costat. Per tant, només per dir, precisament Ciutadans és el grup que més està insistint i molt ben fet, perquè a més és lògic que les mocions no són brindis al sol, que les mocions que s'aproven s'han de complir al 100%. Nosaltres no podem fer test d'antígens a tothom que vingui. A més, nosaltres volem que vingui molta gent aquest estiu, molta. Per això s'està treballant, per això Turisme estan fent campanyes perquè vingui molta gent. Si ens tornen a venir, no els 3 milions de persones que venien cada any, evidentment, però si ens ven 1 milió de persones, que ja ens agradaria, no podem fer test d'antígens a tothom que vingui. Això és absolutament impossible, per això no podem votar que sí amb aquesta proposta d'acord. I dir-li a la senyora Gallardo que en cap cas no li accepto que digui que no hem estat al costat del sector, segurament no ha parlat amb el sector, segurament, perquè hem estat, penso, la població que més suport ha donat. Clar que ens agradaria donar molt més suport, ens agradaria donar suport econòmic perquè els obliguen a tancar, però hem sigut els únics que durant la pandèmia van obrir perquè, com ha explicat el senyor Guillem Escolà, potser no ho han entès bé, nosaltres ja els hi hem donat l'activitat de bar. Per què es pensen que l'únic lloc de Catalunya que obrien els bars musicals era Sitges? Perquè tenien una llicència de bar, perquè li hem donat Terrassa per fer com a bar, perquè a més vam fer tot un seguit amb barres perquè la gent no passés, que vam sortir a totes les televisions, perquè hem estat dels més actius que hem fet, que ens agradaria donar-los més suport, i tant que sí. Tant que m'agradaria a mi poder-los pagar ara diners perquè els obliguen a estar tancats. Clar que sí, però al costat hem estat, no li accepto que em digui que no hem estat al costat. Segurament no ha parlat amb ells directament, no m'ho crec. Perquè, de fet, les federacions que parla aquí, la FECALON, la FECASAR, totes aquestes han contactat a nosaltres per explicar-nos què és, com havien fet aquesta doble activitat i què és el que havien fet aquí Sitges per garantir l'oci nocturn. Per tant, això sí que no els hi accepto. Que podem fer més? Segur. Que voldríem fer molt més? Seguríssim. Que, com ha dit la regidora Pérez, estem intentant fer alguna cosa concret, amb alguna festa concreta, amb test d'antígens? Segur. I que voldríem fer molt més? També. Però que no hem fet? Això ho sento, però no ho puc acceptar. Senyor Rodríguez, per acabar.
Sí, gracias, señora alcaldesa. Bien, me gustaría comentar que ustedes han tenido una semana entera para poder llamarnos e intentar consensuar un texto transversal y ya lo decía, con vocación de transversalidad, que todos estuviéramos dentro de ese texto, que cada uno pudiera pues hacer sus propias valoraciones e incluso aportar, a través de sus sensibilidades, aportar nuevos detalles. Yo creo que era perfectamente abierto el texto. El problema es que, como siempre, esperan al último momento para intentar justificar su no por respuesta, ¿no? A ver, yo creo que es importante destacar una cuestión muy clara, la criminalización del sector del ocio nocturno. Un poco en la misma línea que hablaba antes de los apartamentos, pero es que también es una realidad. Concretamente, el ocio nocturno en muchos casos ha sido el gran perdedor. A ver, en esta crisis ha perdido muchísima gente, ¿no? Pero a nivel económico, a nivel de actividad económica, concretamente el turismo y el sector de la restauración, la hostelería y el ocio nocturno han sido los grandes perdedores. Y con eso se lleva muchísima gente que ha perdido su trabajo y su modo de vida, ¿no? Entonces, yo creo que es importantísimo ese plan de rescate, un plan económico. Yo ya le digo, señora alcaldesa, y a todos los grupos que pertenecen al gobierno, que, oiga, ustedes sabrán y en conciencia lo llevarán si deciden votar en contra. Lo que sí que creo que es importante que sepa que hay otros grupos, que estamos al lado de ellos y que vamos a apoyar esta propuesta. Muchas gracias.
Moltes gràcies. Doncs passem a la votació de la proposta. Vots a favor, recordem que és la proposta d'acord número 13, que presenta el grup municipal Ciutadans Sitges relativa al suport i l'elaboració d'un pla d'ajuts específic al sector de l'oci nocturn a Sitges. Vots a favor.
No.
Vots en contra.
Dotze. Queda rebutjada la proposta.
Moltes gràcies. Doncs passem a la següent proposta d'acord, que és el punt de l'ordre del dia número 14, que diu el següent. Proposta d'acord que presenta el grup municipal de Ciutadans Sitges per a la instal·lació de banys públics accessibles, intel·ligents, respectuosos amb el medi ambient i millores per a l'obertura dels ja existents a Sitges. Per parlar d'aquest punt, de Ciutadans Sitges, té la paraula un moment. Ah, perdó, la senyora Maria Lores. Endavant.
Gràcies, alcaldessa. Sitges es un lugar único, es un lugar turístico por excelencia en cualquier época del año. Sitges lo tiene todo, o más bien casi todo. Carece de una buena red de baños públicos accesibles y sostenibles implantada en las principales ciudades turísticas europeas. Hemos de avanzar hacia el modelo de Smart Cities, uno de los lugares más visitados de Europa. Debe mantener el compromiso de mejora de la calidad de vida de sus vecinos, vecinas y turistas, planteando y ejecutando medidas que favorezcan este progreso. Por ello, debe contar con una red de aseos públicos en los lugares más transitados por turistas y residentes. Los baños públicos, además de atender las necesidades de los turistas y habitantes que a veces han de usar las instalaciones de bares y cafeterías, también darán servicio a los y las trabajadoras que realizan sus labores en las calles. Y ahora, por la pandemia, aún son más necesarios al estar cerrados los locales. Sitges no dispone prácticamente de aseos en la vía pública, siendo insuficientes para cubrir las necesidades de nuestros vecinos y vecinas. Existen baños públicos que estuvieron operativos en el pasado y ahora se encuentran cerrados, como el del Mercabel, en el Ordecanfal, en el Paseo Marítimo, etcétera, etcétera. La ausencia de baños públicos da lugar a conductas incívicas, daña la imagen de nuestro municipio y supone un riesgo para la salud pública, favoreciendo focos de infección y a nivel individual supone un problema para los ciudadanos y ciudadanas que sufren determinados problemas de salud, por lo que la demanda de estos en general es cada vez más creciente. Sitges está haciendo un esfuerzo por mejorar su oferta turística para ser cada vez más atractivo, competitivo y sostenible, por lo que no podemos obviar la necesidad de mejorar sus infraestructuras. Todos los habitantes y visitantes deben encontrar en Sitges un lugar agradable, cómodo y satisfactorio con todos los servicios. Los baños públicos deben ser accesibles, amplios, seguros, higiénicos, respetuosos con el medio ambiente, autolimpiables y adaptados a las necesidades y legislación actual, pudiendo incorporar soportes publicitarios para ayudar a su financiación. Deben adecuarse al paisaje urbano y arquitectónico de cada zona, que resulten visualmente integrados y atractivos con el entorno. Un correcto funcionamiento de estos servicios impactará directamente en la calidad de vida de los ciudadanos y las ciudadanas y en la imagen de nuestro municipio, por lo que gestionarlos con eficacia, eficiencia y calidad debe ser el imperativo de nuestro ayuntamiento, teniendo en cuenta, según la Ley 7/1985, del 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local, los impone como servicios a prestar de forma obligatoria. En virtud de lo expuesto, el Grupo Municipal de Ciudadanos Sitges solicita al Pleno del Ayuntamiento de Sitges la adopción de los siguientes acuerdos. Primero, instar al equipo del Gobierno del Ayuntamiento de Sitges que realice un estudio jurídico-económico para la posterior instalación de una red de baños públicos accesibles, inteligentes y respetuosos con el medio ambiente que incluya número de baños, ubicación recomendada, plan estratégico, accesibilidad, uso y mantenimiento. Comparar diferentes modelos inteligentes, accesibles y respetuosos con el medio ambiente y que se adapten al entorno. Y usar sistemas antivandálicos. Dotarlos de sistemas y productos que reduzcan al máximo el impacto ambiental y garantizar su limpieza con productos biodegradables. Implantación de un sistema de tarjetas de acceso que facilite el uso de este servicio de forma gratuita para las personas mayores, las personas más vulnerables, las que presentan alguna enfermedad física, y estudiar el pago para el resto de los usuarios fijando un precio simbólico para evitar el uso indebido y el deterioro. Segundo, instar al equipo del Gobierno del Ayuntamiento de Sitges a mejorar las instalaciones de los aseos públicos ya existentes, actualmente cerrados, para su reapertura en condiciones óptimas. Tercero, instar al equipo del Gobierno del Ayuntamiento de Sitges a estudiar la creación de una red de locales colaboradores para subsanar el problema de falta de baños públicos, cediendo el uso de los baños de sus instalaciones, indicando mediante un distintivo los locales colaboradores. Cuarto, en caso de resultar aprobada y ejecutada la propuesta de acuerdo, instar al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Sitges a realizar una campaña informativa en los medios locales para dar a conocer la implantación de la medida. Y quinto, comunicar al presente acuerdo a las asociaciones de comerciantes, Gremio de Hostelería de Sitges, Mercado Municipal, asociaciones de paradistas, Consell Municipals, asociaciones vecinales, Asociación de Playa de Sitges y Generalitat de Cataluña. Y por último y sexto, divulgar el presente acuerdo a través de los medios de comunicación municipales y de las redes sociales de titularidad pública del Ayuntamiento de Sitges. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora Lores. ¿Hi ha paraules? Senyora Natàlia Matas, endavant.
Gràcies, alcaldessa. Doncs tan sols voldríem dir que des de Junts per Sitges donarem recolzament a aquesta proposta d'acord. Pensem que és supernecessari que a Sitges hi hagi això i, de fet, ja és algo que venim demanant perquè es va, aquesta falta de serveis públics es va greujar especialment durant la pandèmia. Doncs tots els barris i restaurants estaven tancats i no hi havia, els ciutadans no tenien on poder anar i des del mes d'abril ho hem demanat en més de 4 ocasions en els plens municipals. Així que estem totalment d'acord i esperem que senyora Lores tingui més sort que la que vam tenir nosaltres demanant-ho.
Moltes gràcies. Per part del govern, senyor Jaume Monasteri i Guillem Escolà. Endavant.
Sí, bona tarda. Gràcies, alcaldessa. Sí, jo crec que en alguns plens ja hem parlat d'aquest tema i els hem dit que estaven treballant amb la implantació d'una xarxa de banys públics. El que passa que jo també recordo haver puntualitzat que és un tema molt complex perquè si recorden alguns que ja hi havia hagut que ara estan fora de servei, com el que hi havia al passeig o com el que hi havia al parc de Can Robert, són punts que quan són autònoms i funcionen de manera independent, que no tenen cap atenció personal, acaben convertint-se en punts problemàtics perquè s'acaben utilitzant per diferents coses que no són per les que estan destinades. Llavors s'ha d'anar molt al tanto amb quin sistema es fa servir. Ja estem treballant en veure com ho fem. A nosaltres ens agradaria més treballar en un tipus de banys atesos per evitar tota aquesta problemàtica. Perquè si parlen amb veïns de Can Robert o parlen amb veïns de la zona on està instal·lat el del passeig, ens reclamaven molt aquest tema. No? Cuidado com que posem perquè acaben sent més problemàtics. El que sí que és veritat és que les demandes que es fan en aquesta proposta, nosaltres ja les estem tirant endavant. En la primera doncs, ja estem fent aquest estudi no tant jurídic i econòmic, sinó tècnic, jurídic i econòmic. I ja estem treballant en això, o sigui que espero que en poc temps puguem presentar-lo. També els voldria comentar que quan demanen les reparacions d'alguns, no sé si ja s'ha acabat, però aquesta setmana passada s'estava reparant el de l'Hort de Can Fals per poder-lo utilitzar amb més assiduïtat. I bueno, en principi em sembla que sobre la part més tècnica res més, la part més comercial i tal, li passo la paraula al meu company, alcaldessa.
Sí, senyor Escolà, també per referència a platges, alguns banys, endavant.
Sí, gràcies, senyora alcaldessa. No, comentar que en aquest sentit, perquè feia més mencions a uns banys més de la via pública, però no han tingut en compte que des del govern estàvem treballant també en aquesta línia i s'ha estat revisant els actuals possibles banys per prestar aquest servei. I que teníem els banys de l'àrea de platges que també poden prestar-ho. El que sí que tenim clar i que ja ha dit el senyor Monasterio que aquest servei ha d'estar amb personal vigilant-lo, controlant-lo, netejant-lo, desinfectant-lo, perquè fórmules de targeta d'accés, perquè fa els temes de banys, tenim l'experiència que es fan malbé amb actes vandàlics o altres o estan molt bruts. I ho hem patit, lamentablement, tant els banys de platges com ens està succeint els mateixos banys del mercat municipal que funcionen en fitxa. En aquest sentit, el que estem ara intentant tancar és que obrir els banys actuals que hi ha a la platja Sant Sebastià, el que hi ha a la platja de la Barra amb Terramar i també el que hi ha al passeig davant del parc infantil al costat del pícnic. Estem pensant o mirant un servei de 5 hores diàries durant tots els dies de la setmana, unes 3 hores pel matí, que podria ser de 8 a 11, i 2 hores per la tarda, de les 5 a les 7 de la tarda, amb personal fix vigilant-lo, netejant-lo i desinfectant-lo.
Moltes gràcies. Senyora Lores, si vol, té un altre torn de paraula, si vol. Si no, passem a la votació, com vulgui. Sí? Senyora Lores,
sí,
endavant.
Sí. Bueno, en otras ciudades, tanto españolas o catalanas como europeas, sí que los autolimpiables están funcionando. Entonces, yo no digo que haya que invertir y hacer un montón de ellos, pero sí que se puede probar y quiero recordar que presenté Ciudadanos presentó una moción o una propuesta de acuerdo sobre uno junto a la oficina de turismo que fue aprobada y era un semimóvil Y luego, bueno, al menos los que ya hay de obra, como el de, que he comentado del Mercat Vell, que es al lado de donde la Casa Bacardí, también, aparte de los que ya he dicho del Hort de Can Fal, ese se podría abrir y ahí se podía estar una persona, porque creo que lo, con los que han comentado no es suficiente para Sitges. Se necesitan más por el número de habitantes y más siendo una ciudad turística y que, bueno, se cuatruplica normalmente y ojalá vuelva a pasar cuando hay eventos nacionales, internacionales y locales. Gracias.
Moltes gràcies, senyora Lores. Si no hi ha més paraules, crec que no. Passem a la votació. Així que, vots a favor de la proposta?
Unanimitat, queda aprovada.